Notícies Migdia, amb Pau Duran.
Bon dia, són 2:15. La plataforma Fem Vallès reclama millores a la línia R4 de Rodalies Renfe i ho fa de manera conjunta amb el Consell Comarcal del Vallès, el Consorci Viari de la Catalunya Central i l'Ajuntament de Manresa. L'urbanista sabadellenc Manel Larrosa, portaveu de Fem Vallès, assegura que tots els territoris per on passa l'R4 volen el mateix.
La línia és comuna i, per tant, ens interessen coses similars, encara que de vegades, diguem, la cintret potser mira més Barcelona que no pas mira Manresa, però entenem que hi ha solucions comuns, com els semidirectes, que no només aniries més ràpid doncs, fins a Manresa, sinó també fins a Sabadell Terrassa, fins a poblacions grans. Hi ha obres pendents, és a dir, no solament és la seguretat direcció Manresa, sinó que el túnel de Montcada fa molts anys que se'n parla. És una línia molt abandonada, és una línia molt important. I si la comparem en Madrid, per exemple, doncs seria com la relació de Madrid amb Guadalajara.
La demanda arriba després de 2 accidents mortals en els últims 2 anys, entre d'altres deficiències en el servei i de retards freqüents en els horaris, com els viscuts avui arran d'una avaria a Martorell. Aquest és el principal argument d'aquest dilluns dia 31 d'agost pel Notícies Migdia.
Titulars.
Matías Serracant plega. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El regidor Cridaire renunciarà oficialment en el ple municipal de l'Ajuntament de Sabadell del dia 8 de setembre. L'exalcalde de la Crida ha fet l'anunci avui, després de gairebé 7 anys a la primera línia de la política municipal. Serracant diu, però, que el seu compromís es manté intacte.
L'etapa com a càrrec electe acaba, però no la feina ni el meu compromís amb la Crida i amb la ciutat. Per tant, seguiré en el dia a dia de l'organització i treballant per transformar Sabadell.
Serracant deixa l'acta que serà ocupada per Lluís Pere Arnau, número 4 dels Cridaires, a les últimes eleccions municipals i regidor durant el mandat anterior.
I en esport se sorteja el calendari de primera i segona divisió a partir de 6:45 a la seu de la Federació.
Avui al Notícies Migdia escoltarem les preferències d'un dels arlequinats que debutarà a la categoria, Xavi Boniquet.
Aquestes i altres informacions en els pròxims minuts al Notícies Migdia amb la companyia del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix a Sabadell, 24 graus, un cel assolellat. Anem a conèixer la previsió per les pròximes hores i anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Tindrem un temps assolellat en general arreu de Catalunya, però amb l'arribada de núvols alts a partir del vespre per l'oest del país. A més, estan creixent núvols d'evolució diurna i algunes nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, també al sector central del litoral i del prelitoral. Aquests núvols deixaran aquesta tarda el cel entre mig i molt ennuvolat i els núvols seran especialment abundants, sobretot cap al Ripollès, on fins i tot no es descarta que pugui caure algun ruixat feble i aïllat, que seria de neu per damunt dels 2.400 metres. A la resta de la zona és difícil que arribi a ploure. La temperatura avui serà semblant a una miqueta més alta que no pas la d'ahir. En general, la màxima es mourà entre els 20 i els 25 o 26 graus, però al Ter Sud es podria arribar puntualment fins als 27 o 28. El vent, en general, fluix, amb una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus. Sembla que demà dimarts i el dimecres el temps encara serà una miqueta inestable, però a partir de dijous i la resta de la setmana tornarà al temps de ple estiu. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. De moment, en els mapes del trànsit que ens queden a prop, buscant alguna incidència a les entrades i sortides de la ciutat, no veiem res destacable, trànsit tranquil pel que fa tant a les entrades com sortides de Sabadell i els accessos també a la ciutat comtal, en cas de que hagueu d'anar-hi. Tot i així, sempre recomanem al volant tranquil·litat. Comencem.
La notícia del dia.
La plataforma Fem Vallès fa front comú amb administracions del Bages per reclamar la millora de la línia R4 de Rodalies de Renfe. L'entitat vallesana, el Consell Comarcal del Bages, el Consorci Viari de la Catalunya Central i l'Ajuntament de Manresa tornen a posar sobre la taula els problemes que pateix la línia ferroviària, molt castigada, assenyalen, per la falta d'inversions. Una situació que s'ha traduït en falta de seguretat, amb dos accidents mortals en els últims dos anys i en un servei deficient, que es plasma en retards com els viscuts avui arran d'una avaria a Martorell.
Des de Fem Vallès consideren imprescindible donar visibilitat a l'estat de l'R4, una de les línies més transitades a Catalunya, amb una mitjana de 134.000 viatgers diaris. El sabadellenc Manel Larrosa, portaveu de Fem Vallès, compara la línia amb la que uneix Madrid i Guadalajara.
Però, en canvi, el tracte no té res a veure, perquè allà, quan arribes a Madrid, hi ha quatre vies en accés, per tant, poden fer trens més ràpids, més lents, és a dir, és una situació que no té color de diferent, no? Però és tota la línia que s'ha de millorar, per tant, per això coincidim amb una mirada. També no mirem únicament en direcció Barcelona, sinó en direcció interior de Catalunya, perquè des de Manresa cap a Cervera i Lleida hi ha tot un món. Hi ha una via única, però també estaria bé que sobre aquest territori hi haguessin més serveis i que s'estructurés l'interior de Catalunya.
La unió d'entitats de les dues comarques vol servir perquè els governs català i espanyol deixin de mirar cap a una altra banda i assumeixin la seva part de responsabilitat en la gestió de la línia, una situació que, segons la Rosa, és ben coneguda per tots.
No es pot al·legar ignorància ni pel fet que ens reunim creem una situació nova, és una situació molt coneguda. L'hem donada a conèixer, l'hem treballada. Hem compartit que hi ha solucions, per exemple, serveis semidirectes que es podrien fer al llarg de tot el dia. O sigui, no és allò, uns quants trens semidirectes de Manresa a Barcelona al matí i uns quants a la tarda. No. Tot el dia això podria estar molt més ben organitzat. Per tant, diguem-ne, és la coincidència i és el reforç. No és tant que se'ns hagi acudit un petit problema i ara l'exposem a unes autoritats que no ho sabien. No. És a dir, tot això ho sabem tots prou i ho treballem.
Des de Fem Vallès també lamenten que s'acabin generant debats en qüestions com la combinació amb l'aeroport del Prat per la R4. Per la Rosa, aquesta és una discussió que ve de molt enrere i que no té res a veure amb la millorar la qualitat del servei.
Provenen d'una mala governança de Rodalies, que ve també dels traspassos que van ser insuficients, però també, diguem-ne, d'una inèrcia d'una gran companyia sobre la qual, diguem-ne, de vegades no hi ha la capacitat d'intervenció que caldria. El qual no vol dir que també, diguem que la Generalitat ho ha fet la mar de bé. Per exemple, a la Generalitat li falta també un pla de Rodalies propi i no supeditar-se en el que té Renfe o el que té el Ministeri.
Des de la Unió entre Fem Vallès i les administracions del Bages han anunciat que engegaran un grup de treball per elaborar el conjunt de propostes amb intenció de presentar-les al setembre.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'exalcalde Matías Serracant deixarà de ser regidor de l'Ajuntament de Sabadell la pròxima setmana. Serracant ha fet l'anunci des de la plaça de Sant Salvador, a Covadonga, acompanyat per la portaveu de la Crida, Nani Valero, la regidora Ana Lara i altres membres de la formació. Serracant ha decidit no exaurir els 8 anys com a càrrec electe que recull el codi ètic de la Crida i ha al·legat que ha arribat el moment de tancar la seva etapa com a regidor. Núria García, bon dia i benvinguda.
Bon dia. Després de gairebé 7 anys a la primera línia de la política municipal, Matías Serracant renunciarà a l'acte de regidor en el ple de la setmana que ve. Una decisió personal avalada per l'Assemblea de la Crida per Sabadell el mes de juliol passat i que avui ha fet pública.
Era normal, diguem-ne, fer aquest relleu, estar un temps, no?, necessari per donar, diguem-ne, el màxim, no?, de suport a les noves regidores. El fet de que el Lluís digués que sí, no?, aquesta proposta de relleu també ho fa com tot més fàcil per mantenir aquesta continuïtat. I per nosaltres, doncs, bueno, era una decisió que veia proposta meva, però que, sens dubte, també està, diguem-ne, treballada, valorada, no?, conjuntament amb una assemblea que vam fer just abans d'acabar el curs passat, el mes de juliol.
Com ha avançat el mateix Serracant, Lluís Pere Arnau li prendrà el relleu a partir de l'octubre. Qui va ser regidor de serveis municipals en el darrer mandat ocupava el lloc número 4 de la candidatura en les eleccions de 2019, de manera que la seva entrada suposa el relleu natural. En declaracions als mitjans, Pere Arnau ha afirmat que torna al consistori amb uns objectius molt clars.
Prenc el relleu com a regidor amb moltes ganes. La nostra acció política, la de la Crida per Sabadell, ja sabeu que és una obra col·lectiva m'incorporo amb el Matías al costat per aprendre d'ell en temes d'urbanisme, amb l'Anna i l'Ani fent molt bona feina al grup municipal i amb ganes d'emprendre la tasca de fiscalització que ens pertoca com a oposició. Fiscalització de l'acció política del govern socioconvergent i també dels contractes dels serveis municipals.
La renúncia de Matías Sarracán, qui va accedir a l'Ajuntament per primer cop com a càrrec electe l'any 2014 per part de l'Entesa, arriba un mes després de la renúncia oficial de l'exalcalde Juli Fernández, qui va decidir deixar l'acte de regidor per centrar-se en la seva responsabilitat com a delegat del govern de la Generalitat a Barcelona. Tots dos van compartir govern entre el 2015 i el 2019, tot rellevant-se a l'alcaldia l'estiu de 2017.
Aprofitant aquest anunci, Ràdio Sabadell ha mantingut una breu conversa amb Sarracán per aprofundir en els motius de la seva decisió.
Matías Sarracán, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per què ara arriba aquesta decisió de deixar l'acte de regidor?
Home, són ja gairebé 7 anys de tenir doncs, un acte de regidor, primer a l'oposició, després al govern, com a alcalde, després a l'oposició. Nosaltres entenem el fet de tenir un càrrec electe, de ser regidor, com una cosa transitòria. I, per tant, vam fer la valoració, la vaig fer jo a l'organització i vam coincidir que potser doncs, era un bon moment. No? Si bé és cert no, que encara estem en aquesta situació de pandèmia, hi ha molts reptes, però també és cert que ser regidor requereix de molta dedicació i, per tant, hem fet una mica de balanç i vam decidir que ara era un moment oportú.
7 anys molt intensos, amb què es quedaria?
Home, hi ha moments i hi ha situacions que són inolvidables, algunes en positiu i d'altres en negatiu. No? L'octubre del 2017, òbviament, era una situació d'una intensitat molt gran, però hi ha molts aprenentatges, moltes experiències, una motxilla plena de bons records, també, i d'experiències que segur que marcaran, diguem-ne, la meva vida.
L'octubre del 2017, un moment en el qual vostè era alcalde de Sabadell, s'esperava mai a arribar a aquest lloc, a fer d'alcalde de la seva ciutat?
No, i menys en aquell moment. Jo, des dels 17 anys que estic compromès amb la militància política, perquè militar políticament vol dir moltes coses, no? Fins i tot en l'exercici de la meva professió com a geògraf, jo entenc que jo estic fent una cosa pel bé col·lectiu, no? Per tant, és una etapa, no? Dels darrers 27 anys n'hi ha 7 que he estat regidor, però els altres 20 he estat militant o he estat en projectes col·lectius que tenen el mateix interès al final, que és fer el bé per la col·lectivitat.
Militància política que continuarà, que mantindrà, això és un punt i a part només? És una pausa? Es veu fent política en un altre àmbit?
Tampoc em veia fent d'alcalde ni de regidor 10 anys abans. Jo penso que d'una forma o una altra, sigui diguem-ne en una organització política, sigui en una entitat, sigui professionalment, no? Exercint una responsabilitat en una administració, d'una manera o una altra, jo he viscut tota la vida interessat en els temes de territori, els temes ambientals, i per tant, no sé de quina manera encara, però d'alguna manera o altra hi estaré vinculat.
Què farà ara, Matías Sarracán, amb tant de temps lliure?
Home, dedicar-me a la meva professió. Això és el meu repte, fer de geògraf, a exercir no, la meva professió amb la motxilla també acumulada de l'experiència d'haver doncs, tingut aquesta responsabilitat. A mi m'agrada dir-ho. Jo, diguem-ne, en aquestes diverses etapes he estat al front dels ecologistes, diguem-ne, no, fent oposició, diguem-ne, des de fora, he estat fent oposició des de dins, he estat exercint doncs, de freelance, no? de consultor autònom, he estat treballant dins una administració i ja he vist una mica els diferents àmbits des d'on realment s'acaben prenent les decisions, que no són des d'un lloc, sinó des de diversos. Aquesta experiència és la motxilla acumulada en positiu.
Matías Sarracán, sorts i encerts.
Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies també a la ràdio per la feina que feu, als mitjans de comunicació. Teniu també una responsabilitat molt important en fer que aquesta ciutat vagi a millor. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Continuem parlant de política. Ciutadans aposta per incloure l'entorn del riu Ripoll al Consorci del Besòs per garantir les inversions de cara al futur. Des de la formació consideren que no s'està actuant en aquest espai natural i alerten que cal fer un pas més per evitar-ne la degradació. De fet, asseguren que formar part d'un consorci també podria ser el trampolí per plantejar nous usos del Ripoll.
Crear un consorci propi o sumar-se al del Besòs, que ja està consolidat. Aquestes són les dues opcions que posen sobre la taula des de Ciutadans després d'anys sense inversions a l'entorn l'entorn del Ripoll. El portaveu de la formació taronja a l'Ajuntament, Adrián Hernández, assegura que formar part d'un consorci serà una assegurança de futur.
El que ens faria falta aquí és una inversió, com fa la Diputació de Barcelona, i tenir un consorci que, de manera consorciada, doncs, presenti projectes per portar diners europeus que ara estan de moda amb això, no? Sostenibilitat, ecologia, etc. Per tant, creiem que el més viable seria fer aquesta continuïtat amb el Consorci del Besòs, que ja funciona, que ha significat un canvi importantíssim en tots els ajuntaments implicats en l'àrea del Besòs, i seria això, fer una transformació també per garantir el principal ús que té avui dia el Ripoll, que és l'ús mediambiental, però també amb tots els projectes de futur que tenim al riu Ripoll.
Hernández assenyala que fer aquest pas endavant també podria servir per abordar nous usos del Ripoll, uns usos que s'han plantejat en múltiples ocasions però que encara estan al calaix.
Ara tenim un ús al Ripoll que tothom el té clar i que tothom el volem garantir, que és el mediambiental, que ara mateix, quan passeges pel Ripoll o vas a córrer i tal, veus zones molt degradades, no? I que no ha acabat de marxar una tempesta, que no ens recuperem i ja torna una altra. Per tant, per això proposem el tema del consorci. Però és que, a més, sí que hi ha un debat a la ciutat de quins usos podríem donar al Ripoll en el futur, que es fan titulars, es fan articles a premsa, etc., però de moment no hi ha res.
El primer pas, segons Hernández, és buscar el consens entre les formacions en presència a l'Ajuntament per tirar endavant la incorporació al Consorci del Besòs o la creació d'un de propi. Amb aquest mateix consens es podrà donar l'impuls necessari als projectes que s'han plantejat en els últims anys i se'n podran idear de nous.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La protectora de Sabadell no sap si podrà complir els requisits per seguir portant el refugi d'animals amb el nou contracte que està licitant l'Ajuntament. La dotació econòmica puja, però també els serveis demandats. Tot plegat fa que l'entitat animalista hagi de mirar amb lupa el pressupost de la proposta, perquè no veu clar que li surti a compte. Des de l'àrea de benestar animal, la tinenta d'alcaldessa Marta Morell, el nou contracte suposa un salt qualitatiu.
Jo vull recordar que el preu anual del contracte inicial eren de 144.837 euros amb 84 cèntims i que en aquest any 2020 nosaltres vam fer una suplementació de 20.000 euros i finalment el contracte que està en marxa de licitació pública té un valor estimat de 299.977 euros amb 74 cèntims.
Morell confia que el guanyi la millor entitat per gestionar el servei durant els següents 2 anys, prorrogable a 2 més.
Després de 10 anys prestant el servei, la responsable del refugi de la protectora de Sabadell, Clàudia Mateia, veu complicat assumir les 24 hores d'atenció veterinària i la furgoneta de recollida durant tot el dia.
En este momento estamos valorando, porque sí que se ve un aumento, pero hay que saber que también entran servicios que hasta ahora no se han pedido. Por ejemplo, hasta ahora el ayuntamiento gestionaba el servicio de 24 horas de furgoneta, el de 24 horas de dar servicio de hospital veterinario, y todo esto ahora meten en el mismo saco de la protectora, digamos, sería... o de la protectora de la empresa que vaya a coger este concurso. Y son gastos que hasta ahora no se han tenido. O sea que esto se debería descontar el aumento porque son partidas que antes pagaban por otra parte.
Des de la protectora estan valorant quin és l'augment real i alerten que assumir el cost de la professionalització del servei en realitat el suposa externalitzar aquests serveis de la mateixa manera que ja ho feia l'Ajuntament. Asseguren que es presentaran al concurs però no saben si compliran totes les condicions, ja que actualment no ho fan, com ara l'esterilització gratuïta de 90 gats cada any. Entre els requeriments també s'inclouen més espais i horaris dels que ara tenen. Mateia compara la feina que els entra de l'Ajuntament, un 90% dels animals acollits, amb les despeses que el consistori cobreix.
Todos los animales que entran aquí son a través del contrato del ayuntamiento, el 90% es todo lo que trae a través de la policía, encontrados en Sabadell, atados a los árboles, bebés tirados en los containers, todos estos son animales que entran a raíz del contrato, pero que la asignación que tenemos solo nos cubre el 30% de los gastos, con lo cual estamos trabajando pues con dineros de socios y con donaciones y con otros ingresos para poder cubrir el servicio.
Des de la protectora lamenten que no se'ls hagi consultat prèviament sobre aquestes condicions per valorar-ne la finalitat i tampoc entenen per què s'ha obert la licitació en el període de vacances. Per això han demanat una reunió amb l'Ajuntament per aquesta mateixa setmana.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Sobre l'evolució del coronavirus a Sabadell, el Parc Taulí acaba d'informar que entre divendres i diumenge s'han produït 4 morts més per Covid-19 a l'hospital i 10 ingressos de pacients infectats, mentre s'han confirmat un total de 27 casos nous. Tot plegat fa hores d'ara, hi hagi un total de 47 malalts de coronavirus hospitalitzats a les instal·lacions de la Gran Via, 7 dels quals a l'UCI. Ara mateix, la velocitat de reproducció a Sabadell és de 1,04 i el risc de rebrot de 1,80,39. I us expliquem de manera més breu que hi ha hagut un detingut a la plaça Lluís Casasses a la Creu Alta per un presumpte delicte contra la salut pública.
L'arrest del jove de 19 anys va tenir lloc dissabte a la tarda quan una unitat de la policia municipal es va adreçar fins al lloc dels fets en rebre l'avís que un grup de nois estava provocant molèsties a la zona. Durant la identificació dels joves que no complien les normes de seguretat i que anaven sense mascareta, els agents van detenir l'home al qual se li van trobar diverses substàncies.
D'altra banda, la policia municipal ha aixecat acta a un establiment situat a l'avinguda Francesc Macià per incomplir l'hora de tancament. Els fets han tingut lloc a 1:45 de la matinada.
Els agents van comprovar que hi havia persones consumint a l'interior del local, tot i que l'hora fixada de tancament és la 1 de la matinada arran del coronavirus. El responsable de l'establiment el va desallotjar a instàncies de la policia.
I avui arrenquen les obres de millora dels ferms al barri de Can Uriac.
S'actuarà al carrer Penedès amb alguns talls de circulació als carrers més pròxims, a més d'implicar alguns canvis de sentit al barri. D'altra banda, també es treballarà al carrer Moianès i al carrer Lluçanès. Es preveu que les tasques estiguin enllestides a finals de setmana, concretament divendres. I a la zona nord també es treballarà a la zona del carrer Geranis en una actuació que es preveu que s'acabi també divendres.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports coneixerà avui el seu primer rival de l'any, el retorn a segona A. Adrià Royo, bon dia.
Bon dia.
A 13 dies per l'inici de la competició, aquesta tarda quedarà sortejat el calendari de tot el futbol professional.
Serà 6:45 a la seu de la Federació Espanyola. Primer sortirà el de primera divisió i immediatament després el de segona A, amb el Sabadell com un dels 22 equips participants. Un dels que s'estrenarà en guany a la categoria de plata, el migcampista Xavi Boniquet, no té preferències a l'hora de triar en quin estadi li agradaria debutar.
No, la verdad es que no. No voy a estar pendiente, claro, por el calendario para saber quién me va a tocar, por curiosidad, pero no tengo ninguna preferencia, la verdad, porque todo me pilla de nuevo, así que cualquier cosa me va a hacer ilusión, tanto sea fuera, no sé si al final vamos a jugar fuera seguro o si va a ser en casa, si va a llegar a tiempo, pero me da igual, la verdad, no tengo ninguna preferencia.
Els arlequines han demanat no jugar a casa els dos primers partits per enllestir així les obres de la nova Creu Alta, poder ser enfrontant-se en la primera jornada a un rival que hagi jugat play-off en les últimes setmanes, amb la qual cosa arrencarà la Lliga més tard que la resta. En cas de ser així, l'equip d'Antoni Hidalgo no debutaria fins al cap de setmana del 19 de setembre. Tot i que allargaria una setmana més també la preparació dels arlequinats a la pretemporada, Boniquet prefereix començar a competir ja la setmana vinent.
No lo sé, la verdad, porque no sé si sería buena noticia o mala noticia. Yo creo que bueno, nos ayudaría a prepararnos más, a tener un poquito más de tiempo, pero bueno, es que la verdad es que yo tengo muchas ganas de empezar ya y no quiero esperar tanto, pero bueno, que sí, ganar una semana, ganar dos semanas, pues sí, es más tiempo para preparar y más tiempo para, pues eso, para preparar las cosas, para que los conceptos tácticos queden más sea, los tenga más reforzados.
Tot l'endemà de finalitzar l'estada d'una setmana que han fet els homes d'Antonio Hidalgo a la Vall d'en Bas. Els positius per coronavirus a la plantilla han estat un dels principals contratemps per la manca d'efectius. Tot i així, Adri, el balanç que es fa en el si de l'equip és positiu.
El mateix Xavi Boniquet és l'encarregat de corroborar-ho, veu l'equip preparat per l'inici de la Lliga, tot i el poc temps que han tingut, i malgrat haver jugat només un amistós contra l'Andorra, el de divendres a Osca serà el segon. Creu que la il·lusió d'un grup que ve des de baix serà un plus i també ha vist els nous aportant-li aquest plus extra a l'equip, el terrassenc, que valorat així la concentració d'una setmana a la Garrotxa.
Cambia la cosa, estuvimos concentrados allá en un hotel, la verdad que espectacular, un entorno increíble y sobre todo las instalaciones que tenían los de Royal Bear, que tengo entendido que van a ser los que pongan el césped allí en la Nova Creu Alta, nos cuidaron al máximo, los campos estaban magníficos y nada, ninguna queja, es que al final se nota que ja estem en otra divisió, se nota que ja és otra cosa.
Avui la plantilla s'ha sotmès de nou a més tests serològics. Traient això, tenen dia lliure els arlequinats abans d'encetar la penúltima setmana de pretemporada. En paral·lel, la direcció esportiva treballa per tancar la plantilla amb la lupa posada especialment en les posicions més ofensives.
I David de la Cruz s'aferra al Tour de França. El ciclista sabadellenc va anar per terra dissabte a l'accidentada primera etapa de la ronda francesa i pateix una petita fractura a l'os sacre, una lesió que es va convertir en una autèntica tortura ahir en el segon dia de competició.
El corredor de l'Emirates va entrar mitja hora més tard que el grup capdavanter a Nissa i és el 157è a la general. De moment, però, es nega a plegar i espera passar com pugui aquests primers dies per veure si la zona dolorida millora i pot recuperar sensacions a la carretera. Avui, tercera etapa del Tour, de 198 quilòmetres amb 4 ports de muntanya entre Nissa i Sisteron.
I les lligues catalanes de rugbi no arrencaran a l'octubre com estava previst. La Federació Catalana, reunida en els últims dies amb els clubs, ha plantejat un doble escenari per començar o bé al desembre o bé al febrer, depenent com avanci la pandèmia.
També han rebaixat costos en funció dels partits que s'acabin jugant i han fet una doble llicència amb assegurança pels que només entrenin a un preu diferent dels que també competeixin. Des del Sabadell Rugby Club veuen amb bons ulls aquestes mesures. En Carlos López n'és el president.
Tal y como se nos planteó en la reunión, la verdad que estamos bastante satisfechos con las decisiones que han tomado y la verdad que creo que han hecho una buena faena porque en esta situación nunca aciertas al 100%, entonces la verdad que la solución que han dado es bastante buena.
Parlava Carlos López, vicepresident del Sabadell Rugby Club. L'ens federatiu també ha comunicat als clubs que arrenqui quan arrenqui la Lliga hi haurà un màxim de partits. No es podran jugar tants amistosos com es vulgui. Els sabadellencs ja han començat a entrenar, però de moment amb sessions físiques sense contacte.
I l'Amics del Pau Nou Escorial torna avui als entrenaments. Després de la decepció de quedar-se tocada a l'ascens al playoff express jugat a Cervelló mitjans de juliol, l'equip dels Marinals iniciarà aquest vespre un nou projecte.
Serà amb un equip renovat, encapçalats per un nou tècnic, Francis Barragán, i amb l'objectiu d'aconseguir allò que se li va escapar fa unes setmanes. Així ho explica el capità i director esportiu de l'Escorial, Cinto Aranda.
Bueno, acabó como acabó. Como ya sabéis, un playoff express que era muy complicado que lo sacáramos adelante porque nos faltaba mucha gente y bueno, y por otras circunstancias que nos pasaron al final de semana antes del partido. Pero bueno, empieza, pues no sabemos bien, una temporada que es ilusionante por el equipo que se ha hecho. El proyecto sigue siendo el mismo, ahora sí que es la opción es el objetivo subir o subir, pero claro, es que no sabemos bien cómo está todo, porque si primera, segunda no se sabe, pues imagínate las categorías más inferiores.
La tercera divisió d'enguany serà ben peculiar. Per culpa de la pandèmia hi haurà fins a 4 fases diferents. La primera, amb només 9 equips per grup, determinarà si es lluita per ascendir o per baixar. En només 16 jornades, el marge d'error en el tram inicial de Lliga serà molt petit. L'Escorial arrencarà amb 4 sessions per setmana. El primer amistós contra el Montsant, previst per aquest diumenge, s'ha suspès, així que si no hi ha canvis, arrencaran la setmana vinent amb un triangular a Lleida contra l'Anfitrió i les Plugues. El grup de Raona, per cert, fa dies que ha arrencat la pretemporada i aquest cap de setmana farà un estatge a la Cerdanya.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Fins aquí el Notícies migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.